Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, comencem l'Eix 59, l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Vigues i Riells, Caldes de Montbui i el Moianès, que s'emet per Ona Codinenca i Ràdio Castellterçol. Arrenquem amb els titulars. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va sortir ahir per primera vegada de la presó de Lledoners per poder anar a treballar a la seva empresa situada a Sant Manat. El fiscal demana investigar les lesions sofertes per la calderina Xènia García durant la seva detenció i trasllat per part del Cos Nacional de Policia durant les manifestacions del 18 d'octubre per el resultat de la sentència. La Diputació de Barcelona finançarà un sistema de control telemàtic dels pous de captació d'aigua a Sant Quirze de Safaja. I comencem la ruta per l'actualitat local dels pobles de l'Eix 59, parlant de política nacional, perquè diferents presos polítics, i entre ells Jordi Cuixart, han pogut tornar a les seves empreses per poder treballar amb un permís penitenciari que els permet passar certes hores del dia fora de casa i tornar cada nit a presó. Aquesta llibertat relativa arriba gràcies a l'article 100.2, al qual la Fiscalia ja ha presentat un recurs. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va poder anar a treballar ahir passades les 9 del matí a la seva empresa situada a Sant Manat. Aranau és una empresa d'una cinquantena de treballadors i es dedica a la fabricació de maquinària. Aquest era el primer dia de feina del qual podrà gaudir Cuixart i alguns dels altres presos polítics que poden treballar per primer cop després d'aquests més de 2 anys d'empresonament gràcies a l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. El moment en què Cuixart va arribar a l'empresa, un grup de treballadors l'estava esperant i el van rebre visiblement emocionats entre abraçades i petons. La llei penitenciària no permet que el president d'Òmnium faci declaracions als mitjans, però es va dirigir així als seus treballadors.
Que res, que els vaig dir que tornaria un dia i hem tornat i que us dono les gràcies per tot, per tota la feinada que heu fet. Han sigut 2 anys i 3 mesos, sabeu que torno aquesta nit a la presó, però que sí que ha sigut molt potent sentir-me tan ben acompanyat de tots vosaltres, que us estimo moltíssim, que sempre ho havíem dit, no? Compromís empresarial també és compromís social, i de fet això, no? Pues que en un dia com avui, doncs, que millor que poder estar amb tots vosaltres.
A partir d'ara, Cuixart té permís per anar a la feina cada dia de 9 a 2 i 2 tardes fa un voluntariat a una entitat que tracta amb persones amb risc d'exclusió. A les 8 del vespre va tornar a Lledoners, on està obligat a passar cada nit i els caps de setmana. Avui ha tornat a sortir unes hores per poder anar a la feina de Sant Manat, on s'ha passat tot el dia. Els desplaçaments els fa sense control dels Mossos, en un cotxe particular acompanyat d'una persona d'Òmnium. Això ho permet l'aplicació de l'article 100.2, a través del qual pot anar i tornar de la presó cada dia sense necessitat de vigilància dels cossos de seguretat. Aquest article es pot aplicar sense el permís exprés de la Fiscalia, però en aquest cas ja s'hi ha pronunciat presentant un recurs. Per tant, des d'ahir i fins que el jutge no resolgui aquest recurs, Jordi Cuixart podrà treballar 9 hores i mitja cada dia de dilluns a divendres. El fiscal demana investigar les lesions sofertes per la calderina Xènia García durant la seva detenció i trasllat per part del Cos Nacional de Policia durant les manifestacions del 18 d'octubre per el resultat de la sentència. Xènia García Riera va ser detinguda el 18 d'octubre a la tarda a prop de la Via Laietana i va passar 13 dies en presó preventiva a Batràs. La noia de 22 anys va ser detinguda quan marxava de la manifestació de la vaga general per l'augment de la tensió al carrer. La setmana passada, el jutge que instrueix el seu cas li va aixecar les mesures cautelars que l'obligaven a comparèixer al jutjat cada 15 dies i li impedien assistir a manifestacions. Ara, la Fiscalia ha demanat investigar les lesions que va rebre Xènia després de ser detinguda per la policia espanyola. La família denuncia que la policia la va agredir impunament dins el furgó i també just abans en el moment de la detenció, tal com es pot veure en la seqüència de la detenció gravada en vídeo i publicada a les xarxes socials. Segons la seva mare, Anna Riera, quan la van agafar al carrer, l'arrossegaven els cabells i abans de posar-la a la furgoneta li van pegar amb una porra.
I s'arrauleixen així a l'aparell i llavors, bueno, passen les furgones, s'aturen allà, obren la porta i quan veuen que van cap a elles, comencen a separen, comencen a córrer la seva amiga, li donen un cop de porra, també l'obren això i la noia s'escapa corrent, però llavors ella, la Xènia intenta córrer, però s'entrebanca, cau a terra i l'agafa. I llavors ja és la seqüència que es veu al vídeo, que les tiren dels cabells.
Un cop detinguda, la van portar a la comissaria de Via Laietana, on també va ser objecte de vexacions i intimidacions. Ara hauran de portar imatges i informes mèdics a la Fiscalia per tal que es pugui investigar. L'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans ha mostrat el seu suport en un comunicat a les xarxes socials. Diuen que és important que les lesions en el context de la detenció de la Xènia siguin investigades per posar fi a la impunitat de la violència institucional. La Diputació de Barcelona finançarà un sistema de control telemàtic dels pous de captació d'aigua a Sant Quirze de Safaja. És una informació de Jordi Givert.
Aquest 2020, Sant Quirze de Safaja començarà un seguit d'obres i canalitzacions per tal de ser totalment autosuficients a l'hora de subministrar aigua corrent al poble i urbanitzacions del municipi. Paral·lelament, per tal de tenir un control acurat del consum i reserves d'aigua, amb el suport de la Diputació de Barcelona s'instal·laran també un sistema de control telemàtic dels pous d'aigua de captació del municipi. Anna Guixà, alcaldessa de Sant Quirze, explicava quins avantatges aportarà.
Sí. La Diputació ens va donar una subvenció per poder posar telecontrol a tots els dipòsits d'aigua que tenim repartits pel municipi i per tant doncs, el que fem ara és una aprovació inicial perquè l'hem d'exposar al públic i fer els tràmits pertinents, però la idea seria que puguem gestionar de forma telemàtica tot el control d'aquests dipòsits i per tant doncs, no només el nivell de l'aigua que té cada un d'aquests dipòsits, sinó doncs, el nivell de clor, tots els paràmetres i que els puguem ajustar de forma molt més acurada i per tant doncs, una optimització dels recursos.
Les instal·lacions es faran paral·lelament a la construcció de les noves canalitzacions per deixar de dependre de l'aigua del pou del Molí de Llobateres, propietat de Sant Feliu de Codines. Les previsions apunten que a finals del 2020 el municipi serà autosuficient en abastiment d'aigua.
L'ampliació al pavelló de la Torre Roja de Caldes, on es juguen tots els partits d'hoquei, passarà a ser una reforma. S'ha desviat una part de la partida prevista per fer la coberta de la nova pista de l'Institut Manol Huguer amb el vistiplau del Club d'Hoquei i de Patinatge. El pavelló de la Torre Roja, on es juguen tots els partits del primer equip del Club d'Hoquei Caldes, estava previst ser ampliat per donar més capacitat al club en un projecte fet públic fa uns 4 anys. Tot i això, ara s'ha decidit canviar l'estratègia per passar a reformar-lo i desviar una de les partides previstes a fer una coberta per la nova pista esportiva de l'Institut Manol Huguer que l'Ajuntament va inaugurar el passat setembre. En aquest sentit, el president del Club d'Hoquei Caldes, Jordi Aragai, ha assegurat que en aquests moments per ells és més important poder tenir la pista de l'Institut coberta.
La necessitat primordial que tenim com a club per mitjans, per entrenaments i per capacitat de club i que home, evidentment que haguéssim hagut una ampliació, però que ha arribat a aquest punt, jo crec que si tu em dius entre el punt 1 i el punt 2, et diria que el punt 1 per nosaltres és més prioritari una reforma del pavelló a nivell de vestuaris, de pista i de coberta d'aquesta pista que una ampliació.
A l'últim ple de l'Ajuntament de Caldes es va aprovar per unanimitat la modificació de crèdits per poder fer la coberta de la pista del Manolo Huguer. Dels 840.000 euros inicials destinats a la Torre Roja, 200 passaran a ser per cobrir la pista de l'Institut i 300 es destinaran a renovar la gespa del camp de futbol. D'aquesta manera, la reforma de la Torre Roja quedarà amb uns 340.000 euros que es destinaran a la millorar la ventilació, l'aïllament, el terratzo de la pista i els vestidors. La intenció del consistori és tirar endavant la reforma de la Torre Roja a l'estiu o al Nadal, quan no hi hagi competició. Per ara s'ha encarregat un avantprojecte i es podran aprofitar els plànols que ja tenien del projecte d'ampliació. Tret de sortida al Festival de Teatre Amateur del Moianès, Escena 42. És una informació de Jordi Givert.
El Festival de Teatre Amateur del Moianès comença aquest dissabte a l'Espai Escènic de Castellterçol, la seva cinquena edició, amb l'obra El Cafè de la Marina, interpretada per la companyia de l'Ateneu de Caldes de Montbui. Durant 7 caps de setmana seguits, una mostra del millor teatre amateur del país entretindrà les tardes de diumenge al Moianès. En Gaietà és el director d'Escena 42.
Aconseguit aquest any doncs, tornar-la a programar i estem molt contents perquè hem afegit una obra de teatre més. O sigui que amb aquesta cinquena edició seran 7 obres en total, 7 diumenges seguits, que tots els que vulgueu podeu venir a veure teatre i del bo, etcètera, sol.
Comèdia, drama, musicals i teatre social són alguns dels gèneres que es podran veure al Centre de Castellterçol durant els dos propers mesos.
I fem un repàs a l'actualitat esportiva que es preveu pel cap de setmana. El Caldes s'enfronta a les Franqueses el diumenge a les 12 al camp de futbol dels Termals a les Cremades. Les Franqueses és un dels equips forts d'aquest grup 4 de segona catalana, situat en segon lloc amb 42 punts. El Caldes també es troba a la part alta de la taula, el número 5. Serà complicat pels calderins enfrontar-se a l'equip menys golejat de la Lliga amb només 15 encaixades. Juga a favor del Caldes, que són el segon equip més golejador, amb 54 gols, per sota Sant Quirze del Vallès, que és líder i ha fet 61 gols. I el Sant Feliu de Codines té cita demà dissabte amb el Voltregà, 4:45. El Voltregà és líder amb 44 punts, Sant Feliu, el número 9, amb 31 punts. Recordar que els codinencs venen d'un empat amb el Ceba, el primer equip per la cua a la classificació. Tot i així, a la primera volta el Sant Feliu va guanyar per 5-0 al Voltregà. Veurem com va aquesta segona volta, perquè ara fa algunes jornades que el Sant Feliu té una evolució irregular. I el Castellterçol jugarà contra el Llorença diumenge a 1:15 al Coll de Mosca. Tots dos equips es troben a la part baixa de la taula, tot i que el Castellterçol ha estat dues posicions més amunt, al número 13. Els del Moianès, després de perdre la setmana passada davant el Taradell, un dels equips forts a tercera catalana, sentencien una mala ratxa amb 3 empats i una pèrdua en els últims 4 partits. Veurem si la poden trencar aquest diumenge. I en hoquei, l'equip femení de Vigues i Riells reprèn els partits després del descans del cap de setmana passat, amb el maig contra el Cerdanyola dissabte a les 9 del vespre. Tots dos equips estan situats a la part alta de la taula, Vigues al número 5 de la classificació i Cerdanyola al 2, a només 2 punts del líder. I el rec amb les Arcaldes aquest cap de setmana no té hoquei lliga, sinó que s'ha preparat per l'anada dels quarts de final de la Copa d'Europa. S'enfronta al Club Patí Voltregà dissabte a 9:15 del vespre. Vallesans i usonencs es tornen a trobar a uns quarts de final després de la Lliga Catalana i la Copa del Rei. En els dos casos, la victòria va caure del costat dels calderins. Els de Sant Hipòlit es troben en un moment delicat a la competició domèstica amb 5 derrotes en els últims 7 partits. Els arleguinats volen sortir amb un bon resultat de l'Oliveres de la Riba per decidir l'eliminatòria a la Torre Roja. A l'hoquei Lliga, la permanència sembla cada cop més a prop i el gran objectiu passa per acabar entre els 6 primers per evitar la primera ronda de play-offs. El tècnic calderí compta amb tots els efectius per una eliminatòria que es preveu igualada. El rendiment en atac serà vital per trencar la barrera dels de Sant Hipòlit. I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i al Twitter d'Ona i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més. En nom de tot l'equip de l'Eix 59, els ha parlat Caral Campàs. Salut i fins demà.
Tens moltes coses a fer el proper dilluns, dia 17 de febrer? Els alumnes de tercer d'ESO de l'Escola FEDAC Sant Feliu te'n proposem una de molt important. Tots els majors d'edat i menors de 65 anys, ja sigueu exalumnes, familiars, amics, podeu venir a donar sang a partir de les 4 de la tarda i fins a les 9 del vespre al Centre Cívic de Sant Feliu de Codines. Està a les vostres mans decidir si voleu formar part d'un projecte solidari. L'escola, juntament amb la col·laboració del Banc de Sang i el Teixit de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, us hi esperem. Cooperem per salvar vides. Comptem amb tu.
Hola, sóc Xavi Carrera i us espero cada divendres a les 12 de la nit a les sessions d'Ona.